setmana més engeguem Sexualitat Femenina a Roda de Barà Ràdio. I com sempre ho fem amb la doctora Jessi Molins. Què tal? Molt bona nit. Com estem?
Bona nit. Bé, jo sempre estic bé.
Molt bé, molt bé. Sí, m'agrada que estiguis bé. Jessi, Sexualitat Femenina, un programa doncs, que ja serà el setè programa, el d'avui. Passen els dies
i
les setmanes volant, no?
Sí, sí, massa.
És tremendo.
Sí, sí.
Molt bé, doncs comencem avui. De què ens parlaràs?
Avui parlarem una altra vegada de l'orgasme, però ho lligarem, a part de parlar de més facilitadors,
sí,
també ho lligarem amb la imatge corporal.
Molt bé. Això sí, com sempre, primer fem un resum, no?, dels programes anteriors. Anem amb el primer programa, de què vam parlar?
Aquest resum cada vegada serà més llarg,
sí, eh? Sí, sí, però el fem breu.
Sí. Va, el primer programa vam parlar del sòl pelvià, o sigui, la musculatura, com tenir una bona musculatura ben entrenada del sòl pelvià ens ajuda després a previndre problemes i, a més, sobretot, a tenir la zona més irrigada, en definitiva, a tenir millors orgasmes.
Molt bé, el segon programa vam parlar de la vulva.
Això mateix, aquesta gran desconeguda, no? Perquè queda amagada, no? Normalment no ens han ensenyat que ens l'hem de mirar, no? I bueno, hi ha diverses propostes per coneixement i exploració.
Molt bé, el tercer i quart programa vam parlar de fer l'amor amb una mateixa.
Això mateix. Això seria el que normalment coneixem per masturbació, no?
Mm-hmm.
I d'alguna manera, doncs, com fer-ho a soles, perquè primer proposo que les coses s'han d'aprendre a fer soles abans, després, de compartir, si es vol.
Molt bé. El cinquè programa, el protagonista va ser l'orgasme.
Sí. El cinquè i el sisè podem posar-los junts, no? L'orgasme, per una banda hi ha una fisiologia, no? Uns autors que van fer estudis, que ho van fer visible i tot això, doncs, ja a finals dels anys 60, però també, doncs, quines coses, no? A part de la corba típica d'aquest orgasme, doncs, quines coses obstaculitzen i quines faciliten l'orgasme.
Molt bé, doncs si algú s'ha perdut algun d'aquests programes, ja saben que el poden recuperar al podcast de Roda de Barà Ràdio, que allà els trobaran i els poden escoltar, descarregar i fer el que vulguin, eh?
Genial.
Anem ara amb algunes preguntes, ja, sí, també recordem a les nostres oients que ens poden fer arribar les seves consultes, les seves preguntes, les seves suggerències, no? Com ho poden fer? Doncs a través, més fàcil, a través de les xarxes socials de Roda de Barà Ràdio, sigui a través d'Instagram o sigui a través de Facebook, un missatge privat, i queda tot en l'anonimat, no? Que a vegades fa una mica vergonya aquestes coses, no? Sí.
I tant, però mica en mica, deixa'm dir una coseta.
Sí, tant.
Perquè si no, després que no ens despistem.
Sí.
Que és molt interessant que avui una companya m'ha fet arribar de dir, sobretot aconsegueix el diari Més.
El diari Més del dilluns passat, que era 14 de novembre, no?
Sí, és molt interessant que precisament a la contra, o sigui, a la pàgina, a la portada del darrere, doncs el títol és Clítoris, clítoris, clítoris.
Com una cançó.
Sí, hi ha uns dibuixets molt monos de com és el clítoris, perquè això parteix d'una iniciativa d'una llevadora que dona uns tallers al Catllà, em sembla, i que a partir d'aquí, no, doncs hi ha el gran desconeixement. Encara moltíssimes persones sí que saben, han sentit a parlar del clítoris, però es pensen que és com una perleta, com un botonet. Doncs no, el clítoris, repetim, per si algunes oients no ho han sentit als programes anteriors, no? Doncs té com a mínim uns 8 centímetres i, a més, doncs té com 8.000 terminacions sensitives, el doble que el penis. I això ho recordarem sempre de tant en tant, perquè doncs això ens empodera com a dones. I el que és molt interessant és que se'n parli.
Sí.
I aquesta llevadora i una seva germana, crec que és, tenen una iniciativa de fer han fet un llibre amb aquests dibuixets, però també volen fer un documental.
Mm-hmm. Molt bé.
I que hi ha un mecenatge i tot això. Va. Alguna cosa està canviant.
Sí.
La gràcia de...
A poc a poc, no? Ja sí.
Sí, se'n parla cada vegada una mica més.
Molt bé. Anem ara sí amb les preguntes. Vinga, una oient ens diu que es va mirar el seu cos, nu al mirall, de peu, per veure si això l'excitava i que no s'agrada. Què pot fer?
Bueno, d'entrada dir que no és una cosa estranya, perquè tot va en contra, no? De, hi ha aquestes normatives, no? De com s'ha de ser prim, alt, jove, que no hi hagi cap imperfecció en el cos. Això és una utopia. I llavors hem d'aprendre a estimar-nos a nosaltres mateixos. I això ho lligarem, donarem més explicacions al llarg del programa, perquè sí. Com que avui parlarem de la imatge corporal, perquè és clar, si no ens agradem, difícil, no?, de que quan fem, per exemple, l'amor soles o acompanyades, doncs puguem sortir-nos-en bé. No en parlarem, d'això.
Vinga, anem amb una altra. Diu que va analitzar tots els obstacles que vas mencionar a l'anterior programa per arribar a l'orgasme i que en va trobar un munt. Quin seria ara el següent pas a fer?
Doncs mira, això. De pas en pas, de miqueta en miqueta i a poc, no? Hi ha una dita que diu que, una dita oriental, que diu que un viatge de 1.000 lleues comença pel primer pas, no? I moltes vegades ens atabalem, perquè precisament això, no? A vegades ens centrem en tot allò negatiu i per exemple, algunes de les coses que vam dir, no? Per exemple, doncs l'estrès, que és el més comú. Clar, aquí torno a dir que és important tenir un lloc privat, posar un baldó, un pastell, o sigui, evitar que tinguem interrupcions, agafar-nos una estona i començar moltes vegades això, amb tranquil·litat, respirant a poc, no superar fases, no voler anar massa ràpid, no? Perquè un dels altres obstacles és, per exemple, anar directament al clítoris, no? Que és molt important, però sí que és millor, doncs, el millor començar pues, amb els pits, el món de Venus, a les cuixes, allà on sigui, que cada persona li agradi, però si a vegades vols fer una cosa ràpida, no s'aconsegueix. I a més, com més volem obtindre un orgasme, menys s'aconsegueix, perquè és una cosa involuntària, que té a veure amb el sistema nerviós, com vam parlar, amb altres programes, no? De vegades també les expectatives, que són poc realistes, o, per exemple, si tenim males relacions de parella, bueno, mica en mica, no? O sigui, anar mirant de tots els obstacles que puguem tenir, doncs n'hi ha alguns que són fàcilment resolubles i n'hi ha altres que són més complicats. Si un no se'n surt sola, recomano sempre, doncs, demanar una consulta, no? Un sexòloga, un psicoterapeuta, fisioterapeuta, depèn del cas.
Anem a una altra. Ens diu que va escriure les frases que vas proposar i que es va sorprendre de les seves respostes. La primera que li va sortir de manera espontània va ser que per a mi el sexe és per compartir, sola no té cap gràcia. Diu que va intentar reformular-la, tenint en compte alguns dels consells del programa sobre estimar-se una mateixa, però que no va sortir res més. Que si li pots donar alguna suggerència. Diu que l'altra frase de parlar amb la seva vulva sí que va ser capaç de dir-li coses boniques, tot i que li va costar.
Bueno, tot plegat, sempre aquestes preguntes que ens fan els oients, ens van molt bé, les oients, perquè ens ajuda a normalitzar. O sigui, sí. Sempre pensem, allò que em passa a mi, jo sóc un bitxo raro, perquè, clar, hi ha molta pressió social, perquè ara és això, a vegades passem de no parlar-ne a parlar-ne massa. Llavors hem de tenir orgasmes meravellosos, fantàstics, aconseguir les coses super de manera fàcil, i no ho és, no? Llavors, sí que lligaré una mica la pregunta aquesta, no? De que el sexe per compartir sola no té cap gràcia. Això ho lligaré en que és molt freqüent, no? Molt freqüent que té moltes vegades a veure amb la imatge corporal, també. Si, per exemple, si jo sola no m'agrado, doncs és difícil, no? Que puguin funcionar les coses. Però moltes vegades tenim el que se'n diuen distorsions cognitives. Una mica rara, no?, aquesta paraula. Una distorsió cognitiva, què vol dir? És un pensament que tenim, no?, sobre les coses, no?, però que moltes vegades aquest pensament pot ser un pensament erroni. És el típic, per exemple, aquí, en aquest cas. És blanc o negre. És o tinc relacions amb un altre o no, i no em van bé les meves sola. No? Això és blanc o negre, això. Sí. Perquè pots tenir una cosa, pots tenir l'altra, pots tenir les dues, en pots tenir més. Vull dir, hi ha un ampli ventall, i això a la vida quotidiana, a part del sexe, tenim molts exemples, no? A mi no m'agrada això, a mi no m'agrada gaire, o prefereixo allò, però a vegades els blancs o negres, els sempre o mai, no ens van bé. I llavors aquí veurem, clar, per exemple, que el sexe millor compartit que sola, això no deixa de ser una distorsió que bé, o sigui, aquestes idees se les han inculcat, no? De que abans, no? Masturbar-se era una cosa que era super pecaminosa. I més amb una dona. Val? Llavors és dir, bueno, prova, doncs a la millor tu proves i al final dius, és que a mi m'agrada més compartit que sola, bueno, doncs molt bé, no? Però no és excloent, no és excloent. També molts tabús, no? Moltes creences i molts tabús, de que les coses han de ser també d'una determinada manera, perquè les altres estan malament i no és així. Eh? O sigui que, bé, passem també a una altra distorsió seria que ens fixem només en allò que va malament o les dificultats, quan en realitat ens hem de centrar en les coses que sí que van bé. I també és normal, eh? Vull dir, el cervell està preparat per pensar allò que va malament. O sigui, que quan vivíem a les cavernes era molt important pensar que podia venir una fera ferotge i menjar-te i només tenies una oportunitat o podies caure per un penya-segats. Però ara la vida moderna doncs no és així, no? Anem a veure. Repassem els facilitadors.
Vinga, som-hi.
Dels que vam parlar l'últim dia, eh?
D'acord.
Per exemple, s'ha de recordar, no, que hi ha com dues fases, una que està conduïda pel sistema autònom, les dues, però una és més el parasimpàtic, el que va més tranquil. Uh-huh. És el tranquil, respirar lentament, relaxant-se, i tot això és per començar. O sigui, no anar ràpid, no. Això, començar, i a més, gaudir de tot aquest camí, eh? O sigui, no és que aquesta fase sigui això i aquella sigui allò. No, tot. Ara ja no se'n parla de preliminars en el fer l'amor. Tot és fer l'amor. I si és amb una mateixa, exactament igual. Al cap d'una estona, naturalment, si respirem més de pressa, amb la boca oberta, fent sorolls, ens movem, tirem una mica enrere, això ja ho veurem, que és un altre facilitador, no? Uh-huh. Que va més relacionat a descontrolar-se. Ens descontrolem, moltes vegades un dels problemes per no obtindre un orgasme és perquè volem controlar massa el procés. Llavors el fet de també, no?, deixar-nos anar, tot això són facilitadors. Un altre facilitador seria estimular altres parts, o sigui, no només els genitals directament, sinó a part de començar per altres llocs, no oblidar-se que, per exemple, hi ha una part que és molt interessant, sí, que té moltes terminacions sensitives, que és l'anus. I no té res a veure en que l'anus hagi d'estimular només a les persones que siguin gais, no? Sinó que tot tipus de a les parelles o una sola pot fer massatge o joguines sexuals. Tot això facilita, no? Tot això facilita aquest orgasme. També el facilita el prendre consciència de quins obstacles tenim. Uh-huh. Que ja n'hem parlat una miqueta abans i avui ens centrarem més a afegir més facilitadors.
Molt bé. Doncs anem a conèixer aquests facilitadors nous.
Bueno, el primer de tot seria la fantasia. Uh-huh. A veure, que sempre els programes aquests, no, tenen un títol i didàcticament, no, més o menys segueixo un ordre, no? Però això no vol dir que tots es barregin uns conceptes amb els altres, que de fantasia segurament ja en vaig parlar, perquè el cervell i els genitals estan absolutament interconnectats i el que es pensa o es fantasieja té a veure directament amb via impulsos cap als genitals, però si hi ha una estimulació als genitals també arriba al cervell, o sigui, és bidireccional. I això ho dic per simplificar, cervells genitals. Mm-hmm. Però no és així, perquè tot el cos hi intervé. Mm? Aleshores, tot allò que podem imaginar, com més tenim més fantasies, això facilita la fase d'excitació i també arribar a l'orgasme. I hi ha persones que et diuen, no, però jo tinc poca, no tinc gaire imaginació, no? Bueno, com tot es pot aprendre. O sigui,
clar.
I a més, després veurem, no?, que aquesta fantasia es pot ajudar, no? Es pot ajudar amb estímuls externs, no? Per exemple, doncs, mirant, llegint o mirant a pel·lícules, etc., que seria l'altre punt. Però qualsevol, i després l'altra cosa és donar-se permís a que aquesta imaginació, aquesta fantasia no tingui límits, perquè mentre es queda a dins el cap no fas mal a ningú. I llavors, a vegades poden ser la fantasia més bèstia que et puguis imaginar, no? Vull dir, o no tan bèstia, no? Vull dir, pots imaginar, per exemple, que estàs fent l'amor amb una persona desconeguda, o que estàs fent amb tres a la vegada, o que estàs fent amb un negre, o que estàs fent amb un asiàtic, o vés a saber què, qualsevol cosa...
La imaginació no té límits, com bé dius, no?
Clar, però a més, a vegades aquesta imaginació pot provocar sentiments de culpabilitat, i torno a dir, mentre està la imaginació no fas mal a ningú. O sigui que... tot això, estimular-ho, no? I pot ser naturalment, no? Tenim algun artista que ens agrada o del sexe que sigui, eh?
A més, és gratis.
Ah, exacte, és gratis. Va, un altre punt seria utilitzar, estem a la vida moderna, per tant, per exemple, la literatura, les pel·lícules, les fotos, qualsevol mitjà extern, per exemple, visual, que està comprovat, a més hi ha estudis que hem fet amb voluntàries, han posat uns sensors a nivell vaginal i quan mirem imatges neutres, a la vagina no passa res. Però quan hi ha imatges eròtiques, no? Una parella fent-se petons, qualsevol cosa, no? El que s'ha vist és que augmenta la irrigació, arriba més sang a la zona genital, la vagina, el clítoris, tot això. O sigui que realment està demostrat que és útil. Llavors hi ha tot el gran món de la pornografia, que hi ha poca cosa per dones. Però tot i així, mira, ara aprofito. Hi ha una autora, una directora de cinema, que es diu Lust, en English, L-U-S-T, que em sembla que és d'origen suec, però viu a Barcelona. I aquí té tot una gamma de pornografia més per dones. Uh-huh. Però de totes maneres, també buscant, per internet, que es troba de tot. Si poses, per exemple, pornografia free, gratis, i a més poses, per exemple, massatges, és una cosa una mica més suau que no el típic pornografia d'èmbol, no? De metesaca.
Sí, sí, sí.
O sigui que hi ha totes les possibilitats. En tot cas, un dia podem dedicar un programa, no?
I tant, sí.
Per exemple, a llibres eròtics,
sí.
Pel·lícules, jo què sé, no? Sí?
I tant.
Més endavant.
Sí.
Val. Utilitzar complements. Què vol dir això? Doncs crear un ambient especial... I sempre aquí és la imaginació i els gustos de cada persona, no? Pot haver-hi dir, mira, a mi això de ficar unes espelmetes a mi no em va, no? Però en canvi un altre, doncs això, no? Espelmes, de llum així, de color d'arròs. Bueno, això, cadascú que s'ho munti com pugui, no? Doncs, per exemple, perfums, la roba de color, el llit, millor hi ha aquí posar uns llençols de color vermell, de setí, d'aquells que rellisquen. També, en quant a música, no he tingut temps de buscar, sincerament, però hi ha una peça clàssica, que és molt antiga, jo tenia 40 anys o més, que se'n diu Getem.
No, i tant, qui no la coneix, sí, clar.
Ah, vals? Doncs aquesta és una clàssica
sí.
Mira, ara un dia d'aquests la buscaré una altra vegada, a veure si la trobo per algun lloc. Jo crec que sí, no?
Sí.
Després, el tema de la llançaria. També, ja sigui sola o acompanyada, doncs el millor posar-se, doncs, uns sostens, unes lligacames, el que es vulgui, qualsevol cosa que ajudi. També es poden utilitzar, això ja seria més en parella, per exemple, màscares. També llaços. Aquí també he de dir una cosa, que es pot fer també coses tipus sadomasoquisme, sempre, sense passar-se, però amb la condició de que hi ha d'haver-hi una paraula clau, i això quan es fa en parella, i dir, bueno, quan la paraula clau, per exemple, dir stop, quan es digui stop, aquí s'acaba, no? Sense passar-se, no? Però sí que a vegades hi pot haver-hi persona que li estimuli el fet de, lligar-li els canells o altres coses. També un altre facilitador seria utilitzar joguines sexuals. Aquest és un gran facilitador. Vull dir, siguin dildos, vibradors, succionadors, boles tailandeses... Hi ha un ampli ventall. Us recomano a les oients que visiteu algun set shop. I, clar, jo sempre recomano el mateix, especialment un que està regentat per una dona, pel qual el tracte és molt més exquisit, no és una cosa sòrdida, sinó que... I, bueno, està a Barcelona, al carrer Montaner número 17.
Molt bé.
O sigui que, bueno, m'agrada dir-ho perquè de vegades la gent va una mica despistada i també es poden comprar coses per internet, eh?
Mira, la cançó a la que et referies, eh? No sé quants anys deu tenir, però moltíssims,
molts,
eh?
Molts, molts. Jo crec que més de 40, eh? És la Jani Birkin, no? Era sí? La Jani Birkin.
Sí, sí.
Val, val, val. Doncs aquest és, val la pena, eh? Bueno, ara deu ser molt fàcil, no? Però amb el mòbil...
Sí,
així,
ara
no sé.
Sí. Trobar-ho ara és...
Doncs mira...
És ben fàcil.
No, ets una crac, eh?
Oh, sí, mira.
Molt bé. Doncs ara anem... Sí. A parlar de la imatge corporal.
Vinga, som-hi.
Perquè té a veure, si no ens estimem a nosaltres mateixes, difícilment, o sigui, no ens estimem al nostre cos, difícilment podem fer l'amor amb nosaltres mateixes o amb un altre, no? O sigui, reconciliar-nos amb el nostre cos, tot això és per tenir una vida, no solament la sexualitat, sinó una vida més sana. Tenim moltes pressions, hem tingut moltes pressions a nivell això, no? dels mitjans, de la propaganda, de tot, de com hauríem de ser, no? I hem d'aprendre a estimar el nostre cos, a respectar-lo, a cuidar-lo, malgrat totes les dificultats, no? I moltes vegades lliguem el nostre cos a la nostra identitat. I som molt més que tot això, o sigui, som molt més que unes cuixes grosses o uns pits grans o petits o caiguts o... Per què? No hi ha gairebé ningú que estigui content amb el que té.
Uh-huh.
Si un els té pits grans, no li agrada. Si els té massa petits, tampoc. O sigui, sempre, sempre no estem mai contents. No solament amb el cos, sinó també amb la cara, no? Llavors, el primer pas és ser amables amb nosaltres mateixes, dins de coses amables. Per exemple, el que li diríem una amiga. O sigui, sempre hem de pensar això, que ens hem de tractar millor a nosaltres que el que faríem amb una amiga, que segur que l'amiga la tractem bé.
Uh-huh.
O una altra cosa que és un punt clau és la nostra mascota. La gent que té mascotes, de tu, Sílvia?
Sònia.
Ai, perdó, Sònia. sempre tinc lapsus. Tens una gossa?
Sí.
Es diu Maia.
Maia, sí.
Ah, mira, eh? Sí, a vegades sí. No tinc gaire memòria.
Home, la coneixes, eh?
Sí, sí, sí. És molt grossa, molt simpàtica.
És molt simpàtica, sí.
A veure, com la tractes tu, a la Maia?
Home, amb molt de carinyo.
Sí, li dius?
Amb molt de carinyo, sí. Sí.
Li dius coses boniques.
Li dic coses molt boniques.
No, i més quan se porta bé.
Quan
no?
Es porta bé, sí, no? Quan es porta malament és una altra història, però quan es porta bé, sí.
Val. Totes les persones que tingueu una mascota, recordeu això, sempre us heu de tractar millor a vosaltres mateixes que la mascota. I això comença, les propostes anteriors, no?, de que quan agafem un mirall, si mirem la nostra vulva, si no ens l'hem mirat mai abans, hem de dir-nos paraules agradables. I després l'altre és quan ens mirem al mirall, la cara, hem de somriure. I aquesta és una pràctica, si la fem cada dia, la del mirall de mirar la cara, que és més fàcil, doncs si cada dia ens mirem al matí, oh, que ets guapa, que ets, no sé, dues o tres parauletes, somriure, tot això va tenint un efecte beneficiós sobre el cervell i sobre tot.
Uh-huh.
I després a l'hora de mirar-nos al mirall de cos sencer, és també... També allò que deia de les distorsions cognitives, no? O sigui, si, per exemple, no ens agraden les nostres cartutxeres, sempre ens mirarem allà i veurem només les cartutxeres. Comencem a mirar altres coses. Dir, vale, molt bé, les cartutxeres no m'agraden, però potser no les puc canviar, perquè sóc així, o per genètica, pel que vulguis, però sí que em puc fixar en que, no sé, tinc les cames molt llargues o tinc, per exemple, molta cintura, poca cintura, les espatlles... la pell. Hi ha moltes, moltes coses en les que ens podem fixar. Pot ser que n'hi hagi alguna que ens agradi menys, unes altres més. Després també hem de tenir en compte que hi ha coses que no es poden canviar. Si un és baixet i si és alt, és alt. Ara sí que el que podem fer és cuidar-nos, no? Vull dir, cuidar el nostre cos, perquè el cos ens ha de portar durant molts anys, no? I després en parlem com a proposta, això, no?
Uh-huh.
I sobretot no et comparis amb altres persones, ni amb el que... amb els estereotips ni el que ha de ser. O sigui, per exemple, el tema del pes, no? Hi ha unes taules que diuen, si no fa, segons el que medeixes i tal i qual, tu has de pesar
tant.
I un índex de massa corporal, tant. Bueno, això moltes vegades no és realista I aquestes taules no sé qui les va fer. No? Vull dir, fugir d'això. O sigui, és d'on parteixes i si vols aconseguir alguna cosa i fer petits passos per aconseguir-lo, els que puguis. No? Relacionar-te amb gent que sigui positiva, que t'apressin i que t'apressin tu i el teu cos tal com és. I també que elles practiquin aquesta apreci. O sigui, si tu et relaciones amb una persona que tot el dia està dient...
Negativa, tot malament i fatal, i que tinc això i que tinc l'altre...
Exacte.
Acabes amb el cap com un bombo i la teva autoestima pel terra, no? Segurament.
Sí, jo recordo, sempre em va quedar molt impacte amb una noia jove, que era molt mona, a més, potser sí que tenia les cuixes una mica més grosses per la resta del cos, no? Tenia un nòvio, una parella, que li estava dient que tenia les cuixes massa grosses. Tu tens una parella que et fa això, escolta, engega'l.
I tant.
Vull dir que relaciona't amb gent i que t'apressin tal com ets.
Mm-hmm.
I tal com ets en conjunt, no només perquè ets simpàtica, no. Tota la persona.
Mm-hmm.
Val, anem a propostes ràpides?
Sí.
Sí, perquè el temps se'ns acaba. Aquesta vegada us proposo escriure-us una carta a vosaltres mateixes donant-nos les gràcies per les diferents parts del cos. Per exemple, doncs et dono les gràcies cames perquè, mira, em facilites que pugui desplaçar d'un lloc a l'altre.
O puc ballar, no? També.
O puc ballar. Ah, exacte, no?
Sí, sí.
I qualsevol cosa, o les mans, perquè em serveixen per no sé, per treballar, o per fer manualitats, o per fer... El que sigui.
Molt
o sigui,
bé.
De tot el cos. Per l'altra banda, també mirar si hi ha alguna cosa que pots cuidar-te el teu cos, no?, per exemple, doncs això, no? A la millor menjar una mica diferent, no fer més exercici, també, jo què sé, a la millor canvies el pentinat i estàs més guapa, no? Per què no? O et poses un collaret o unes arracades, això no importa, no? I bé, jo et demanaria que apuntessis el teu primer pas, val? El teu primer pas que faràs d'aquí al proper programa...
Mm-hmm.
Per cuidar-te una mica més i sobretot per estimar-te una mica més el teu cos. En quant a resum, diria que insisteixo una altra vegada amb la cita.
Sí.
La cita com és?
Cita soles, no?
Ah, això mateix.
Que hem d'apuntar a l'agenda.
Que hem d'apuntar a l'agenda.
Sí, sí.
Buscar un temps, un lloc, perquè com més es fa, més ganes se'n té.
Mm-hmm.
En quant a l'orgasme, centrar-se en el procés, no en el camí, no en el final,
sí.
I tranquils, i buscar i experimentar tots aquests nous facilitadors, i sobretot no frustrar-se, o sigui, perquè és normal que no sempre les coses surtin com ens agradaria que sortissin. I seguir funcionant amb els miralls, sobretot, la vulva, el cos sencer, deixem-ho aquí.
Molt bé. Ho deixem aquí i tornem la setmana vinent. Gràcies per acompanyar-nos, Jassi. Que vagi molt bé.
Adéu.